Buscant en Nessie, episodi número 50. Això és Buscant en Nessie, el podcast on parlem d'Escòcia, dels seus paisatges, els seus costums i tradicions i la seva gent. És un podcast que fem dos germans, un és a Escòcia, a les Highlands, es diu Santi Geriot. Bon dia i bona hora, senyor.
Hola, bon dia.
I a Barcelona hi ha qui et parla, en Pere Andreu Geriot. Bé, Santi, avui fem 50, episodi número 50 de Buscant en Nessie. Qui ho anava a dir, oi?
Sí, déu-n'hi-do, no ho pensava jo que arribaríem a aquesta xifra.
De fet, no ens pensàvem arribar a 40, ni a 30, ni a 20, i de moment, mira, de moment ja en tenim 50, ja veurem si arribarem a 100, però els 50 ja els tenim, 50 episodis parlant d'històries diferents d'Escòcia, i avui, no sé si perquè era aquesta xifra més o menys rodona, 50, has volgut parlar del paisatge escocès, no? Una mica què és el que fa que Escòcia tingui el paisatge que té, que en el fons és l'estampa típica, o una de les coses que més et deuen recordar la gent quan parla amb tu i sap que te n'has anat a viure allà. Ostres, Escòcia, quins paisatges, no? Això és el que et deuen dir més sovint.
Sí, el que la gent pugui dir, o el que tu mateix, no? Quan vas mantenir-se, ja sigui d'excursió, ja sigui a visitar o qualsevol excusa que tinguis per sortir a fer un vol, doncs, clar, fins i tot a tu et xoca, no? Doncs el perquè d'aquest paisatge en comparació, doncs, a qualsevol altre, no? D'indret del món. I llavors, clar, sí que pensava que era el número 50, l'episodi número 50, i tenint altres idees, vaig pensar que era bonic doncs fer un stop, m'entens? I plantejar-nos el perquè d'aquest paisatge, no? Escocès.
Clar, perquè en el fons, diguem que l'illa és una, que és la Gran Bretanya, i no té res a veure el sud de l'illa, no? El que seria, per exemple, Gales, amb Escòcia. O sigui, són paisatges absolutament diferents sent una mateixa illa.
Sí, és diferent, però, per exemple, si baixes cap al sud des d'Escòcia i llavors tens el Lakes District, no és tan diferent, per exemple, el Lakes District de les Highlands és diferent, però no és gaire diferent i, sobretot, és degut al que parlarem una miqueta més endavant, que la mà de l'home es nota i molt amb aquests factors, no? del paisatge, sobretot de muntanya, però sí que és veritat com, per exemple, el sud d'Anglaterra no té res a veure amb el paisatge de les Highlands del nord d'Escòcia.
Escolta'm, què és això del Lakes District?
El Lakes District és un muntanyenc que està passat la frontera entre Escòcia i Anglaterra. És maco.
Però és Anglaterra.
Xulo. És Anglaterra. Era d'Escòcia. Fa segles era d'Escòcia, però ara avui en dia és anglès, sí, sí. I és on nosaltres, quan anàvem a casa dels sogres, quan anem a casa dels sogres, per exemple, doncs érem on fèiem una parada, m'entens, amb el cotxe, doncs estirar les cames o anar a fer les necessitats o a menjar alguna cosa, sempre és parada obligatòria. És molt muntanyenca, però és molt parada també, vull dir, hi ha molts llocs on veus que realment hi ha poca vegetació, a part de molts, no? Sí, hi ha alguns arbres, però no gaires, i d'això volia parlar precisament. Vull dir, tu pensa que a Escòcia, la manera que es veu, que tu visualitzes, m'entens, el paisatge escocès, tu penses, bé, hi ha dos factors primordials o essencials. Un és el factor de la natura, o sigui, la natura fa el seu curs, com per exemple la glaciació, l'època glacial, sí que realment va influir molt en el paisatge, però després de la glaciació, òbviament, van tornar a sorgir boscos, va tornar a sorgir vegetació, tota la fauna. De fet, és curiós perquè fins i tot abans de l'època de la glaciació, sobretot a Escòcia, amb els llacs que hi ha, i amb segons quins llacs, amb una profunditat més que notable, alguns animals van sobreviure.
Nessie, m'estàs parlant de...
Pues, Nessie, no ho sé, però realment peixos i animals que vivien a les capes profundes dels llacs, doncs van arribar a sobreviure. Però, en fi, el que volia dir és que tot aquest tema d'arbres i animals, l'home no hi té cap mena de transcendència. És quan ens hem d'anar fins ben bé al segle XIX que hi ha un impacte terrible, i un impacte brutal. El que t'haig de dir és que fins al segle XIX el Parlament, per exemple, escocès, estava constituït només de la gent que posseïa terres. O sigui, és una mica poesia, no? Poesia lògica. Aviam, qui governa les terres? Qui governa el país? Doncs la gent que posseix les terres, no? Llavors, què passa? Que tu, al ser el posseïdor d'aquestes terres, tu fas amb les terres el que a tu et convé, m'entens? Llavors, què passa? Que a finals del segle XIX... Bueno, perdona, entre el segle XVIII i XIX hi ha una expansió de l'imperi britànic bestial. També hi ha la revolució industrial. Et recorda't de les Clarence escoceses? Et recordes quan va haver la batalla de Culloden? Al perdre els jacobites, al perdre els clans, el govern britànic va treure les terres a tots aquests clans i després els hi van donar, al segle XVIII-XIX, els hi van tornar a donar. Què passa? Que aquests lords, aquests clans, tenien molt de terreny, però eren pobres. Llavors, amb el tema de l'expansió i l'imperi britànic, la revolució industrial, al sud d'Anglaterra, sobretot, es va enriquir moltíssim. I llavors, a l'expandir-se moltíssim i a l'enriquir-se moltíssim, van haver dos conceptes que es van expandir a Escòcia. Un era els ramats d'ovelles i l'altre era la cacera, sobretot la cacera de cérvols. I clar, aquests dos arguments han canviat el paisatge en els últims 200 anys. Per què et dic això? Mira, et poso un exemple. Val? Hi havia un senyor...
Una vegada? Hi havia una vegada?
Hi havia una vegada, sí. Un senyor que es deia Clint McPherson, que és el que et deia jo, tenia terres, però no tenia molts diners. Llavors, un altre senyor, que es deia John Ramsden, que la seva família, de fet, encara avui en dia, posseix un terreny que es diu Adverickey, Adverickey Estate. Aquest senyor construeix 60 quilòmetres de tanques, construeix carreteres, construeix uns altres 60 quilòmetres de tanques pel ramat, per la cacera. A part que aquest senyor, aquesta família, té plantacions de goma a l'Índia, per tant, és ric. I llavors el McPherson no pot competir per pagar-li els seus favors. Què fa? Doncs agafa 40.000 ovelles com a compensació i li dona. Aquest senyor, 40.000 ovelles, què fa? Les ovelles no és com les vaques, m'entens? Que les vaques agafen i es mengen el que hi ha i no influeixen gaire a l'ecosistema, com per exemple les ovelles sí que ho fan. Les ovelles erosionen molt més el paisatge. Tenen una dieta, diguem que molt peculiar, m'entens? Els agrada molt més, doncs, la vegetació més dolça, el terreny es fa molt més uniforme. Clar, aquesta erosió deixa que els arbres deixin de créixer. Vull dir, tenim arbres avui en dia que tenen 100 anys i en canvi tenen 10 centímetres d'alçària. Vull dir, és increïble, no?, el nivell que tenen d'impacte al paisatge escocès. I per una altra banda tenim el cérvol, la cacera, no? La cacera que, de fet, va ser la reina Victòria que el va promoure, no?, de vindre a Escòcia a fer cacera de cérvol. De fet, la reina Victòria es volia apropiar del castell d'Adverickey Castle, però finalment es va decantar pel castell de Balmoral, que hi vam parlar, te recordes quan parlàvem de castells, i al final es va comprar el castell de Balmoral, però la reina va, doncs això, promoure doncs la cacera. Què passa? Que el cérvol vermell sobretot, sí que és una espècie autòctona, però, clar, la mà de l'home, una cosa és tindre 30 cérvols, una altra cosa tindre 300 o 3.000, m'entens? Vull dir, clar, això també erosiona el paisatge escocès i, clar, vull dir, pensa que t'estic parlant d'un terreny d'aquest senyor. Ara t'ho imagina't, el terreny del costat i del costat i del costat.
Per tant, pel que expliques, el paisatge escocès en part és com és per culpa de les ovelles? Seria una mica aquest el titular. I els cèrvols també?
Sí.
Però pel menjar, pel que mengen els cèrvols?
Sí, sí. Per l'impacte que tenen sobre tot el que és el paisatge, sí, sí. És difícil de creure, no?, que dius... Però és així, és així.
Però escolta'm, però els cèrvols se'ls mataven. Vull dir que les ovelles es reproduïen, però...
Aviam, els cèrvols els mataven, però tenien que tindre...
Criar-los.
Tenien que criar-los per matar-los. Una cosa és que si tens 5 cèrvols al bosc, doncs... Però, en canvi, si tu introdueixes i poses més i més i més per la cacera, doncs, clar, hi ha un moment que el cèrvol afecta a la resta, m'entens, de l'ecosistema. També va bé la caça de guineus. I en aquest aspecte, per exemple, la guineu es va extingir. Vull dir, la guineu, al no poder reproduir-se tan fàcilment com, per exemple, un cèrvol, doncs es van extingir.
Em fa gràcia, ara que parlem d'ovelles, pensàvem en l'ovella d'oli. Recordes l'ovella d'oli?
Sí, tant.
Que va ser el primer ésser viu clonat, això ja fa alguns anys, i va ser un experiment o va ser una iniciativa que va tenir lloc a Escòcia, precisament. Ves que no... Ara torna, diguem que és la venjança cap a les ovelles escoceses que es van carregar el paisatge, no?
Sí, tant. Bueno, l'ovella d'oli, que va viure des del 96 fins al 2003, i va ser la primera clonació d'un mamífer adult, i va ser clonat, això, pels biòlegs de l'Institut Roslin, que està a prop d'Edimburg.
Perquè, clar, pensem en Escòcia, en com plou, amb el clima que fa, i ens podríem imaginar que és el paisatge, a priori, haurien d'haver-hi boscos, i no és el cas, no, Santi?
No. Aviam, jo me'n recordo perquè, clar, aquí, entre el tema de la revolució industrial, entre el tema de que aquí està molt mal vist, per exemple, no sé si te'n recordes, la primera ministra anglesa dels anys 80, que es deia...
Senyora Thatcher.
La Margaret, sí, Thatcher, que... Bueno,
la dama de ferro.
La dama de ferro, està molt mal vista, i jo pensava, doncs, també es van expropiar de boscos i van tallar, doncs no, realment, o fins i tot del vent, m'entens, i del clima, però aquest no és el motiu del paisatge escocès que podem veure avui en dia. El que sí que passa, que em dius això dels boscos, és que al finals del 1940 el govern escocès va agafar la brillant idea de... Bé, a tots els propietaris de les terres els hi va donar un incentiu de que si plantaven boscos, plantaven arbres i creaven boscos, d'aquesta manera, doncs, evadien impostos. Què passa? Que feta la llei, feta la trampa, llavors els propietaris compraven terrenys molt, molt barats i plantaven boscos allà. Amb el que feia era també alterar una miqueta l'ecosistema, no?, del lloc en si. I llavors, clar, el govern va dir, bueno, espereu, ho heu de fer, però només una tercera part dels terrenys on el que teniu apropiats. I llavors és quan tu veus el paisatge i veus la muntanya, i veus a la muntanya, veus, doncs això, una tercera part, o veus un tros rectangular on veus un bosc, i de cop i volta ho veus tot pelat una altra vegada. Que jo també, no?, et dona una miqueta de la sensació, la pregunta, no?, de dir, i això, com és possible, m'entens? Doncs precisament era per aquella època va passar això. Pensa que avui en dia, a les Highlands, el 57% de les Highlands segueixen tenint propietaris privats. Clar, és que va canviant una mica en mica, però el govern intenta, doncs, introduir, m'entens, una miqueta de reconstrucció, no?, a nivell natural i forestal al país, però costa, costa.
Per tant, hi ha aquesta necessitat. Realment, Escòcia necessita arbres, necessita boscos.
Home, és tot una mena de la cadena, no? La cadena de l'ecosistema. Vull dir, tu pensa, el llac té peixos. Els peixos necessiten menjar. Què mengen? Mengen insectes. Però els insectes necessiten vegetació. Llavors, la vegetació, clar, necessita arbres. Els arbres que cauen les fulles... És un cercle que, clar, si, per començar, si no tenim arbres, aquest cercle es trenca. Llavors, és molt important. Vull dir, clar, tu per una part veus, oh, que maco que és Escòcia i tal, però per una altra part dius, hosti, és que s'està morint. Vull dir, realment necessitem més arbres i més vegetació. I sí, sí, costa, costa, però... Mica en mica, doncs, s'està reforestant, s'estan introduint animals autòctons que ja s'havien perdut, com ossos, com llops... Però, clar, tot va molt, molt poc a poc.
Hi ha una consciència, per això, entre els escocesos del paisatge, d'aquest món més de l'ecologia? Ho tenen integrat?
Sí. Sí, jo crec que sí, però una altra vegada tornem al mateix lloc de sempre. A qui pertany aquestes terres? Llavors, clar, per molt concepte i per molta consciència que tu tinguis, aquestes terres pertany a algú que farà el que creu més convenient per ell mateix, m'entens? El que sí que es fa, doncs, és posar una miqueta més de pressió, no? És dir, per exemple, si tu estàs a algun lloc, preguntar-te de qui són aquestes terres? Què fa amb aquestes terres? Es pot fer això? Es pot fer allò? Preguntar, m'entens? I llavors... una miqueta, doncs, l'opinió de la societat, doncs, afecta, doncs, aquests propietaris, doncs, que o bé sí que volen fer alguna cosa, o bé no fan res, o el que sigui, però la societat sí que és conscient de que realment l'ecosistema per part de l'home a Escòcia durant els últims 200 anys s'ha vist afectada i moltíssim, no molt, moltíssim.
Ara estava pensant també en la costa, el litoral català, que quan algú es decideix a edificar de qualsevol manera, ara sí que hi ha molta més consciència i moltes vegades és la gent del poble o d'altres pobles que es manifesten o protesten perquè no es faci aquella urbanització o no es faci aquell mal, en certa manera, a l'entorn natural. Això també passa a Escòcia, o diguem, allà es té cura a l'hora de no construir a qualsevol lloc. Això es vigila.
Sí, es vigila. El que passa que, clar, aquí el tema del clima afecta moltíssim. Per exemple, no ho sé ara, però jo me'n recordo quan vivia a Catalunya, doncs sempre hi havia els típics piròmans que sempre hi havia la sospita d'haver alguna empresa darrere d'aquest piròman perquè realment doncs, no els hi deixaven comprar aquests terrenys per fer construcció. Llavors què feien? Doncs cremaven tot aquell terreny i els hi venien aquests terrenys molt més barats, sobretot, perquè clar, estaven cremats i acabaven aconseguint el seu objectiu. Què passa? Que a Escòcia, clar, tens que fer una bona foguera perquè se't cremi algú, perquè aquí no hi ha manera, però és el que dèiem, no d'aquesta manera, però, per exemple, els guanys que tenies doncs, de la llana, els guanys que tenies a la cacera en aquell moment, doncs clar, pel propietari doncs, se li enfotia, m'entens, que si d'aquí 50 anys doncs, realment afectaria l'ecosistema escocès. I estem una miqueta amb aquesta lluita, i segueix estant aquesta lluita, sí, sí.
Fins aquí l'episodi número 50 de Buscant en Nessie, el podcast sobre Escòcia dels Geriot. Si t'ha agradat, ja ho saps, a Compartir s'ha dit, pots fer arribar aquest o altres episodis a tot aquell qui pensis que li pot interessar, i a nosaltres ens faràs feliços, per descomptat. I si vols contactar amb el Santi o amb mi, ens trobaràs a les xarxes socials i al correu electrònic buscant en Nessi, @gmail.com. A més, tenim també un blog a internet on anem penjant tots els episodis. L'adreça és buscantennessi.wordpress.com. Santi, moltes gràcies i fins aviat.
See you later, alligator.
Però l'ha vist algú, el Nessi?